Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El sindicat USTEC reclama a la consellera d'Educació la reobertura de les negociacions sobre millores laborals i salarials dels docents. Esther Ribó es reincorpora amb una ronda de trobades amb sindicats, directors d'escoles i famílies. USTEC amenaça a més vagues si no es torna a la mesa de diàleg. Yolanda Segura n'és la portaveu.
Si no hi ha una reobertura de negociacions, si no tornem a situar aquests punts que per nosaltres són importants, que són sobretot el a nivell salarial i també doncs, les mesures que requereix el desplegament del model d'escola inclusiva perquè l'alumnat estigui atès com necessita, doncs nosaltres continuarem convocant vagues aquest tercer trimestre.
I el govern espanyol reobrirà pròximament l'ambaixada a l'Iran, tancada des del 7 de març, poc després que comencessin els atacs nord-americans i d'Israel. L'executiu qualifica els atacs de l'Iran de vergonya per la consciència de tota la humanitat. L'anunci de la reobertura de l'ambaixada a Teheran, capital de l'Iran, l'ha fet el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
Y les anuncio que hoy he dado instrucciones a nuestro embajador en Teheran para que regrese durante este tiempo en el que se abre una esperanza para la paz y se vuelva a reabrir nuestra embajada en Teherán.
I un camió que ha quedat atrevessat en tenir un accident aquest migdia bloqueja el pas a la C32 a Sant Pere de Ribes. Primer s'ha tallat la circulació en sentit Barcelona i després en l'altre sentit. El camió ha bolcat en sentit Barcelona, però la càrrega que duia ha caigut en els carrils en sentit Tarragona. Segons informa Protecció Civil, el camió bolcat transportava un líquid corrosiu en dipòsits de 1.000 litres. I el sistema sanitari català impulsa el projecte crític.cat amb l'objectiu de garantir l'atenció equitativa als pacients crítics del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La iniciativa connectarà en xarxa les UCIs dels hospitals Joan 23, Santa Tecla, Sant Joan de Reus i Verge de la Cinta, així com els centres comarcals per assegurar que cada pacient sigui atès al lloc més adequat en cada moment. El nou model assistencial aposta per la coordinació entre hospitals i el sistema d'emergències mèdiques amb la voluntat de millorar l'eficàcia i la qualitat del servei arreu del territori. I Nati Peluso actuarà gratis a la plaça Catalunya, la cantant argentina, i actua a 6:45 de la tarda a proposta de SEAT per celebrar la presentació avui del model d'automòbil elèctric Cupra Raval. La companyia l'ha dissenyat, aquesta experiència Follow de Cupra. Dir que no solament actua a Barcelona, sinó que hi ha actuacions exclusives de diversos artistes que interpreten un tema inèdit a diverses capitals europees.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 9 d'abril del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem com és habitual fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem de la conservació marítima i un nou decret que s'ha aprovat. Navegarem sortint del mar Mediterrani. Pararem taula per menjar pop al Delta de l'Ebre. Coneixerem de primera mà el projecte Life EcoAdapt 50. I acabarem el programa d'avui passejant per una exposició molt relacionada amb els naufragis. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica de Only One, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé. Estava pensant això dels naufragis i la de tresors que potser encara no s'han descobert i que es troben a dintre el mar. És que seria molt bonic, que comencen a sortir tots.
Sí, sí, no? El que passa és que jo crec que és difícil, això.
Dificilíssim, i a més alguns que deuen estar en una fundària que qualsevol arriba.
No, no.
I estava pensant en el Titanic, ni més lluny, que encara està allà baix.
El Titanic, eh?
Home.
Quina pel·lícula.
No, 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 canto, no canto. Que arriba el cap de setmana d'aquí a poc.
Sí, pinta malament, eh?
Què dius?
Home,
ah,
malament.
No.
Com diria en Sergi Corral, no hi ha temps bons ni dolents, però pinta que potser cau alguna goteta aquest cap de setmana.
Ha sonat de pel·lícula de por... Una miqueta així com a veure què passa, eh? Estarem pendents, estarem
pendents. Veurem sí. Què passa. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé, Marina. Aquí, doncs, si el cap de setmana dona així més mal temps, hem d'aprofitar que aquesta setmana s'està portant molt bé. Lo temps fa un solet, ara que aquí a la ràdio toque una miqueta i s'està la mar de bé.
Home, aquests dies ha fet un temps molt primaveral, molt solet, molt bon temps. Veurem què ens depara, perquè diuen que a l'abril aigües mil. Ai, que poètic estic. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé. A mi m'encanta, ja ho dirà després la Cel, suposo, amb la secció, però han fet un humor d'aquest semàntic amb el títol d'aquest del pop, d'allò que ens has dit a la introducció, que m'he quedat garratibat, bocabadat i
sí,
m'ha perdut.
Sí, Sergi.
M'ha semblat sensacional, Cel. Potser inclús més bo el títol que el pop, jo no ho sé, però por ahí andarà.
No, les dues coses, però clar, és per donar-li una mica de ganxo, no? I ho han fet molt bé, la veritat, l'ho ha sortit bé.
Després ho veureu, eh? Perquè és veritat, a mi també m'ha cridat bastant l'atenció i ho he trobat bastant divertit, això. I anem a saludar també la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Doncs jo, la veritat, que no tan lúcida com vosaltres, perquè a mi m'ha passat una cosa d'aquestes típiques d'oficina, i és que m'ha desaparegut la meva tassa dels cafès, i avui, per tant, no m'he pogut perdre el meu cafè després de dinar, i vinc una miqueta decaiguda. Però bueno, ja ho pujarem, això.
Recolecta ja per tenir una nova tassa.
Crowdfunding, la tassa de cafè.
Vinga, crowdfunding per la Carla, ja.
Sí, veurem.
Mira, tinc una per aquí. Que crec que posa Ronda de Mar.
Sí, sí, n'hi ha unes que posen Ronda de Mar.
Sola, no?
Sí, em sola.
La pots enviar aquí a la ràdio.
No, hem de fer quedada, Carla. Aquestes coses no es poden enviar, que es queden i es perden pel camí.
Exacte. I anem a saludar també l'Oriol Leodes, de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Jo també en vull una, de tassa d'aquestes que posa Ronda de Mar.
Ara
jo també heu obert un meló, o sigui, us acabeu de destapar, eh?
No, això és culpa de la Sílvia, jo que meló no l'he
ja
obert.
Ja
jo tinc la meva tasseta a casa meva que posa Ran de Mar i ja està, vull dir, no ho havia dit.
Plaça de les Escoles, número 3, de pis, Ràdio L'Escala, 1730,
Avinguda Roma,
Girona.
Ràdio Arenys, Edifici Covisai.
Ha vingut a Roma, si bé...
Us farem pagar. Vinga, va, igual, deixem les tasses. Anem a començar el programa d'avui, que us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que les platges d'Empúries es tancaran temporalment per restaurar les sorres. Sergi.
Doncs sí, Marina, els temporals de llevant de desembre i sobretot el de gener van fer desaparèixer gran part de la sorra de les platges d'Empúries i just a inici de la temporada turística l'Ajuntament ha acordat amb el Departament de Costa realitzar una aportació extraordinària de sorra a les platges del Portitxol i del Moll Grec. Ens ho explica Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
Doncs vam estar treballant amb el Ministeri de Costes, Miteco, per tal de poder garantir de cares a aquesta temporada que hi hagués sorra i a veure si podíem arribar a portar sorra de la pròpia zona. En aquest sentit, doncs, es va arribar a aquest acord i la setmana que ve començaran aquests treballs d'aportació de sorra a través de camions i tindrem afectacions en el propi passeig, però sobretot a les platges. Per temes de seguretat, doncs, des de la platja del Portitxol fins a la de Moll Grec, entre setmana, de dilluns a divendres, quedaran tancades pel pas de camions que portaran sorra, a més les tiraran cap a totes aquestes platges, i hi haurà talls també intermitents de cares al propi passeig, a la zona peatonal. La idea és no tancar del tot, però si veiem que pot causar problemàtiques, doncs podríem decidir tallar o restringir l'accés, sobretot a bicicletes, per al tema de perillositat.
El tall de les plages, el tancament de les plages que ens comentava Josep Bofill, alcalde de l'Escala, serà de les 7 del matí a les 7 de la tarda de dilluns a divendres. L'empresa responsable de l'actuació treballarà de dilluns a divendres i, si es compleixen els terminis, la feina ha d'estar llesta abans del 8 de maig.
La sèpia de la Badia de Roses serà la protagonista de les jornades Sol i Sèpies.
Roses i l'Escala s'uneixen per donar protagonisme al cefalòpode estrella de la primavera, la sèpia. Ho faran amb unes jornades que porten el títol de Sol i Sèpies, promogudes pel Comitè de Cogestió de la Sèpia de les Badies de Pals i de Roses. La cita serà repartida entre el 18 i el 25 d'abril. La primera parada serà l'Escala i la segona Roses. En les jornades es podrà veure una taula rodona amb participació de pescadors, científics i agents del territori. Aquí es donaran les claus per la contribució a la gestió de la sostenibilitat del pla actual en aquestes àrees del nord de la Costa Brava. La taula rodona i tota la sessió serà de 12 a 2 i estarà conduïda per Agata Albero, d'Inspira Gastronomia, i inclouran un plat estrella, l'arrossejat amb fideus i sèpia. Per altra part, a la selva, a Tossa de Mar, s'impulsen les jornades gastronòmiques de la cuina tradicional tossenca, on hi participaran fins a 17 restaurants de la vila i es dividiran en tres propostes: la cuina del bacallà, mil i una maneres de fer fideus i la cuina del simitomba.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'Ajuntament de Deltebre dona el tret de sortida avui dijous 9 d'abril a una nova edició de les jornades gastronòmiques Pulp Fiction, una proposta que s'allargarà fins al 19 d'abril i que torna a posar en valor el producte local i la gastronomia del Delta de l'Ebre a través d'un dels productes més representatius del sector pesquer, el pop cel.
Sí, Marina, en esta edició les jornades comptaran amb la participació de 17 restaurants de Deltebre que oferiran menús i plats amb el pop com el gran protagonista. La proposta gastronòmica presenta una àmplia varietat d'elaboracions pròpies de la cuina del Delta de l'Ebre, amb opcions per a tots els públics. Els preus oscil·len entre els 14 euros i els 50, amb plats com arrossos del Delta, pop a la brasa, fideuades, carpatxos o receptes innovadores que combinen cuina tradicional i creativa. Francisco Castro és el regidor de Deltebre Projecció.
Bueno, el pop representa un producte de molta qualitat, que a més una cofradia com és la de Sant Joan, que és una captura important i que és una comercialització molt important. El pop equilibri perquè és un producte que no és excessivament car, que agrada per ell mateix, que agrada en acompanyament d'altres plats o d'altres components com pot ser l'arròs, els fideus... El pulp és molt versàtil a l'hora de poder-lo cuinar.
Les jornades arriben després de Setmana Santa i coincideixen amb el triatló de Deltebre, fet que reforça l'estratègia de desestacionalització turística impulsada pel municipi. L'objectiu és continuar generant activitat econòmica al Delta durant tot l'any i consolidar el territori com a destinació gastronòmica i esportiva.
1.610 participants, a part els seus acompanyants, també aprofitar que es vingui a fer aquest esdeveniment tan potent. Ahir en parlàvem, és la segona triatló de Catalunya, la primera, només té més participants la de Barcelona, que crec que podem arribar inclús a tractar-la de tu a tu en poc temps, perquè la veritat és que se tanquen inscripcions cada any més pronta i cada vegada amb més participants.
Les jornades gastronòmiques Pulp Fiction obren el calendari anual d'iniciatives culinàries de Deltebre, que també inclou propostes dedicades al musclo, l'arròs, l'ànec i la ruta de tapes, volta i tàpet.
La jove tenista de l'Ampolla, Anna Serral, ha aconseguit un destacat subcampionat en categoria LV al torneig del circuit nacional Marc, disputat recentment al Tennis Center València. El resultat consolida la seva trajectòria ascendent dins el tennis base estatal.
Acompanyada pel seu entrenador, David García, Serral va superar 4 rondes fins a plantar-se a la final, on va signar una gran actuació davant d'algunes de les millors promeses del país. Els tècnics del club de tenis Serramar han destacat la seva constància, evolució tècnica i actitud exemplar dins i fora de la pista. Aquest èxit se suma a un inici de temporada especialment fructífer per a l'Ampollera, que ja havia estat subcampiona al club tenis Tarragona i campiona als tornejos del Nàstic de Tarragona i del Reus Monterols, tots ells del circuit Copa Catalana. A més, Serral també ha competit al circuit Rafa Nadal al Reial Club de Tenis Barcelona, acumulant una valuosa experiència en competicions d'alt nivell. Des de l'Ajuntament de l'Ampolla han transmès la seva felicitació a l'esportista, destacant l'esforç, la dedicació i la il·lusió amb què enceta la temporada 2026 i animant-la a seguir treballant per continuar assolint nous reptes.
Anem ara fins les costes del Garraf. L'accident d'un camió a la C32, a les 2:00 PM, ha obligat a tallar els dos sentits d'aquesta via a l'alçada de Sant Pere de Ribes.
Sí, com bé dius, un accident d'un camió ha obligat a aturar la circulació a la C32 al seu pas per Sant Pere de Ribes, al punt del quilòmetre 26, i està generant retencions tant en sentit Barcelona com en sentit Tarragona. El camió ha bolcat en el carril sentit Barcelona i la càrrega ha quedat estesa en el sentit contrari, obligant a tallar les dues vies. Diverses dotacions de policia, bombers i serveis mèdics s'han desplaçat a la zona. El trànsit s'ha desplaçat a les calçades laterals en els dos sentits i s'esperen retencions en aquest tram de la C32 a l'alçada de Sant Pere de Ribes.
I aquest matí els bombers encara treballaven en les tasques d'extinció de l'incendi que ahir la tarda van cremar per complet l'estructura de fusta d'una casa en construcció al sector de Mas d'en Serra a les Roquetes, a Sant Pere de Ribes. L'avís el van rebre a 3:45 PM i fins a 11 dotacions del cos de bombers de la Generalitat van treballar fins la matinada per erradicar les flames.
Sí, avui el foc ja s'ha donat per finalitzat, però no es donarà per extingit fins que les brases aquest matí, encara enceses, s'acabin d'apagar. Al llarg del matí, dues dotacions dels bombers de la Generalitat han estat remullant les poques restes calcinades de l'incendi. El fet de no poder aplicar aigua directament a la brasa que crema entre l'estructura de fusta calcinada farà que el cos de bombers encara s'allarguin les tasques per donar l'incendi per extingit. Ens ho explicava avui al matí Jaume Miró, sotscap territorial dels bombers de la Generalitat.
El foc ja s'ha donat per finalitzat, l'únic que ens queden són brases entre panells. L'aigua ens costa molt d'arribar i fins que no es comenci a desmuntar l'estructura, doncs no s'acabarà d'apagar del tot. Hem estat treballant fins les 12 a la 1 de la matinada, deixar que ja no hi hagués flama i que estigués pràcticament tot extingit.
Les obres en aquest edifici estaven actives actualment. De fet, durant el mateix matí, alguns operaris hi havien estat treballant. Les flames que van iniciar-se ahir a primera hora de la tarda han deixat calcinada pràcticament tota l'estructura de fusta que va acabar col·lapsant. Els bombers també revisaven aquest matí l'estructura de bastides que envolta la construcció, que, tot i que també ha quedat molt deteriorada, de moment es considera estable. Les causes que van encendre la primera guspira es desconeixen i seran els pèrits de l'empresa asseguradora qui hauran de determinar-ne el detonant.
L'estructura sembla bastant estable, ja ha passat tota la nit i no s'ha bellugat, i ara l'únic que hem d'esperar és que els propietaris comencin a fer el desmunt d'aquesta estructura. Nosaltres no coneixem les causes d'això i suposo que els pèrits de l'assegurança, quan comencin a treballar, doncs ells seran qui determinaran les causes.
Algunes parcel·les del voltant han patit danys menors, com els taulons de fusta de l'obra del costat que va començar a encendre's a causa de la proximitat de les flames, o alguns punts de vegetació propers que de seguida es van poder controlar.
La policia local també s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per revisar que la situació estava controlada. L'incendi no es donarà per extingit fins que les brases estiguin apagades del tot, però els bombers calculen que remullant-les durant el dia d'avui serà suficient per poder-les apagar. Tot plegat ha quedat en només un ensurt entre els veïns que ahir a la tarda van veure com unes espectaculars flames cremaven tota l'estructura de fusta de l'edifici, deixant una columna de fum que va ser visible des de lluny i que van fer desplegar fins a 11 dotacions dels bombers per poder-les apagar.
Fem aturada a les costes del Maresme. El port d'Aneix acollirà una nova edició de la Fira Salats, la Fira d'Arrels Salines, que celebrarà el proper 5 de juny. Es tracta de la cinquena edició, que repeteix el mateix format que l'any passat i que es complementarà amb un sopar popular el dissabte també a l'antiga Llotja Oriol.
Doncs sí, Marina, la Fira Salats comptarà amb una quarantena de cellers participants que comparteixen la proximitat al mar i la seva influència en els vins. Arnau Baranger, impulsor d'aquesta fira, assegura que es manté la filosofia de convidar projectes de costa que tenen com a nexe comú la seva connexió amb el mar.
Vist l'èxit de les anteriors edicions, volem mantenir doncs, el format. El divendres amb la Fira Clàssica de Vins de costa, tots els projectes que ens han acompanyat en aquest mercat Puntsalí, projectes de costa que ens transmeten aquesta sensació, no? Des de la zona del Rosselló, com sempre, tot l'Empordà que estigui representat, també la zona de l'Ella, el Garraf, tota aquesta gent de Corpinat, i després tota la zona de Terra Alta, tota la resta de l'estat espanyol, que com altres vegades ha vingut algun representant de les Illes, a la zona de Jerez, a Ries Baixes, a Galícia, i dins del País Basc també.
La fira estarà acompanyada de gastronomia local i actuacions en directe. Pel que fa a la proposta del dissabte, s'ha programat un sopar popular amb un format més pausat, pensat per gaudir dels vins asseguts i amb un ambient tranquil.
Format de divendres, hi havia gent que ens demanava que poder no li acaba d'encaixar, perquè és una fira doncs, a peu dret, dura molta estona, també hi ha la possibilitat de tastar molts vins, i al final la gent ens demanava un format una mica més tranquil, no? Per poder parlar de vins i transmetre-ho doncs, de forma més, un sopar més assegut i més popular, no? Al final doncs, serà el format del dissabte. Són dos formats segurament per públics diferents i el format de divendres doncs, serà el de sempre, doncs, hi hagi música en directe, fins la llotja antiga de la llotja de pescadors. És un espai doncs, que sempre s'ha de posar en valor perquè és un espai doncs, insuperable, no? I més aquestes dates.
Els tiquets per la Fira Salats del divendres ja es poden adquirir a la botiga La Copa Negra a un preu de 30 euros. Les places estan limitades a 450 persones. Més endavant es posaran a la venda els tiquets pel sopar popular del dissabte.
I més de 200 alumnes de Calella han participat en les activitats pel Dia Internacional dels Boscos al Parc del Mau. L'Ajuntament ha organitzat una jornada adreçada a nens i nenes per promoure el coneixement i el respecte dels ecosistemes forestals.
Sí, la jornada ha convertit el Pati de l'Os en una aula a l'aire lliure on els nens i nenes han pogut conèixer el funcionament dels ecosistemes forestals i el seu paper en l'equilibri ambiental. En concret, hi han participat 54 alumnes de 5è de l'Escola Freta i 170 estudiants de 3è i 6è de l'Escola Miner, que s'han distribuït en grups de fins a 35 persones per participar en 6 activitats proposades. La jornada s'ha estructurat en un circuit tipus gincama amb rotacions entre grups i activitats simultànies. A través de les diferents activitats proposades, els alumnes han pogut descobrir el seu medi natural més pròxim des de diferents perspectives. La jornada ha inclòs la plantació d'alzines en una zona del parc amb el suport d'un jardiner que ha explicat els passos a seguir, així com una activitat de recollida i classificació de residus per identificar correctament els diferents tipus de deixalles i fomentar hàbits responsables al bosc. El programa també ha incorporat proves d'identificació de fauna autòctona a partir dels seus rastres i activitats de reconeixement d'arbres, plantes i arbustos propis de l'entorn. Paral·lelament, els alumnes han participat en la lectura de llegendes locals vinculades al municipi i han disposat d'una estona de dibuix lliure per mostrar la seva percepció del paisatge natural.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que Tarragona actuarà enguany en unes 25 hectàrees per netejar la massa forestal i mantenir les franges de protecció d'incendis. L'Ajuntament té en marxa un nou contracte de 3 anys i no de 5, de manera que s'intervindrà més sovint a les zones de major risc a tocar de les urbanitzacions. El consistori està finalitzant els treballs per la creació i manteniment de franges de protecció i prevenció d'incendis forestals. Enguany s'està actuant en una superfície total de 24,8 hectàrees de la zona de l'Escorpí, el Pinatell, Entrepins, els Monars, Boscos, Florimar, Llevantina, Colls Majors, Bonsol i Cala Romana. La principal novetat és el contracte, que ara és de 3 anys i no de 5. Ens manté la mateixa superfície d'actuació, unes 73 hectàrees en total, i la rotació serà major. Ho ha destacat la consellera de Protecció Civil, Sònia Ors, que diu que és un contracte més eficient i que serà més útil per avançar en la prevenció d'incendis forestals al municipi.
És una millora substancial, ja que en menys temps, o sigui, en 2 anys més, menys, netejarem gairebé 73 hectàrees, les mateixes que en 5 anys. Això ens permet avançar molt a la matèria de prevenció. El contracte ja es va adjudicar al voltant de 90.000 euros i va inclòs, amb una despesa anual de 30.200 euros.
Els treballs han consistit en la reducció de la densitat de l'arbrat, bàsicament pi blanc, de la distància entre capçades, la desbrossada, la retirada de troncs, la trituració i l'eliminació de les restes de poda. Daniel Martínez és el cap de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona i ho explica.
El sotabosc és el que es neteja, i els pins que són sobrants o que han caigut també. Sotabosc, el que passa que, a veure, s'ha de ser conscient, la gent, una franja forestal no és un jardí, no és una zona enjardinada. Llavors, l'any que ve, ara vindrem aquí 4 o 5 mesos, i aquí, pues, clar, el sotabosc ha crescut, és normal, si no seria un erm, no? Però això no vol dir que la franja no estigui.
Amb tot, es demana a la ciutadania que extremi les precaucions i que eviti qualsevol activitat que pugui generar foc o espurnes. Des de l'Ajuntament es recorda l'obligació dels propietaris de mantenir el terreny de totes les parcel·les en bon estat de neteja. I l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona ha posat en marxa un estudi qualitatiu sobre la mobilitat als municipis impulsors del territori. L'objectiu és millorar la connectivitat i avançar cap a un model metropolità més eficient, coordinat i útil per la ciutadania. Aquesta actuació s'emmarca dins del pla de treball de l'associació i respon a la voluntat de generar coneixement compartit entre els ajuntaments per abordar un dels principals reptes del territori, la mobilitat quotidiana entre municipis. L'estudi recollirà la visió dels ajuntaments del grup impulsor analitzant els fluxos de desplaçament, les necessitats de transport i les principals problemàtiques que afecten la ciutadania en el seu dia a dia. Aquest treball qualitatiu complementa l'estudi de caràcter més quantitatiu que està impulsant la Diputació de Tarragona pel conjunt del Camp de Tarragona. En aquest sentit, l'àrea metropolitana aprofundeix en una anàlisi específica i de proximitat en els principals nuclis de mobilitat per captar amb més de detall les necessitats reals del territori. La combinació d'ambdós estudis permetrà disposar d'una visió global i alhora aprofundir de la mobilitat i facilitar posar aquesta informació en comú amb la Generalitat de Catalunya per avançar en la planificació del futur model de mobilitat del territori. En les properes setmanes es reactivarà la Comissió del Treball de Mobilitat. Volem saber quin temps farà la nostra amant. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Les boirades que hi ha hagut les últimes hores a gran part de la costa i, sobretot, avui s'han anat formant a la costa barcelonina i en alguns trams de la Daurada. Estan sobre el mar, aquestes boires, però en alguns moments arriben a fregar les platges i fan que la temperatura tiri cap avall d'una forma evident. Tot plegat amb un vent que és feble i, si de cas, un palet més consolidat de sud o garbí a la Costa Brava. Això farà que es netegi una mica els núvols en aquella banda, amb calitz, això sí, i amb bona mar. Estarem parlant de marejol. Fins i tot aquesta propera nit el que tindrem és molta calma, un palet de tramuntana al nord de la Costa Brava. Això farà que hi hagi unes temperatures molt altes aquesta propera matinada, i amb vent que la resta de la costa serà feble, variable, fent que hi hagi una altra vegada alguna boira, sobretot el divendres al matí a la Costa Daurada. Durant la tarda el vent girarà més cap a sud-oest, i si de cas la mar serà més de vent, més ondulada a la costa nord. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Sílvia de l'Amo. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments hem de dir que a Tarragona no hi ha cap incidència rellevant, però sí que hem de destacar que si us desplaceu cap a Barcelona per la C32, us trobareu amb la via tallada a Sant Pere de Ribes, on ha bolcat un camió i el líquid que transportava és corrosiu i també s'ha hagut de tallar en sentit de Tarragona. Per tant, us faran desviar pel que fa a la resta de dies. Si jugueu de moment còmode, compta amb els ponts on s'estiguin realitzant en obres. Molt bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
I ara volem anar cap a la Costa Brava perquè fa una setmana, just abans d'aquesta Setmana Santa, el govern espanyol aprovava un reial decret per la conservació de les fanerògames marines. El text estableix les bases per una millora de la gestió i la protecció, però serà suficient, Sergi?
Doncs just això, Marina, és el que li volem parlar i preguntar avui amb una de les entitats que han encapçalat les reivindicacions per a protegir aquests ecosistemes. SOS Costa Brava, així que saludem en Jordi Cruz com a portaveu de la Comissió de Medi Ambient, Marí, de Medi Marí, d'aquesta Federació d'Entitats Ecologistes. Jordi, sigues benvingut aquí a la Ronda Mar.
Gràcies, què tal, com anem?
Prop de bé, com diem per aquí. Primer de tot, Jordi, vosaltres que veu estar al cas d'aquesta publicació, volíem saber una miqueta per sobre aquelles pinzellades que ens diu aquest decret i quines, sobretot quines novetats porta sobre la protecció de les praderies. Crec que, si no vaig errat, sobretot de Posidònia i Cimodocea.
Sí, aquestes són dues espècies que estan protegides i sobretot la Posidònia és un hàbitat que és molt important per diferents motius i fa anys que es va incloure dins d'espècies prioritàries. No? Està protegida per diferents convenis, per la directiva d'hàbitats, per normatives estatals com la 42/2007 de patrimoni natural, i aquestes normatives prohibeixen la seva destrucció, la seva degradació, i a més en promouen la regeneració. Ara també no fa massa es va aprovar la llei europea per la regeneració de la natura i s'inclou també la Posidònia com a un hàbitat prioritari, no només de protegir, aquí ja no es parla només de protegir, sinó de regenerar. Aquestes normatives hi eren abans que el decret. Per tant, el que passava és que no es complia la normativa a nivell estatal, excepte en alguns llocs que les pròpies autonomies o governs feien una normativa superior per protegir-la. Perquè el que poden fer els governs locals autonòmics és millorar la normativa estatal i millorar la normativa, com a valor, la normativa europea. En aquest sentit, per exemple, aquest decret, ja un decret calcat aquest, el va aprovar el 2018 a les Balears i està funcionant amb certes mancances, que és el mateix que passarà amb aquest Real Decret. Hi ha unes mancances, s'hauria de complementar amb unes millores que nosaltres crec que ho hem demanat i no sé si s'implementaran.
Quines són, Jordi, aquestes millores?
És que com es prova una normativa, si no hi ha recursos per a la vigilància, és molt difícil que aquest reglament es compleixi. No? De fet, està passant ara, com bé deia, la Posidònia és un hàbitat que ja està protegit de fa molts anys, però no s'han pres mesures com la vigilància o l'establiment d'una cartografia, que al nostre entendre aquesta cartografia de fanerògames no ha de ser opcional, perquè totes les campanyes de conscienciació que s'han fet, els hem seguit i hem vist que no han funcionat. i la cartografia hauria de ser obligatòria, d'ús obligatori. Igual que fan servir les embarcacions una cartografia per veure si a sota hi ha una roca i no callar o no foradar la barca, doncs una cartografia, que és molt senzill, poden anar amb sistemes de GPS, i qualsevol embarcació, si no, també van amb l'aplicació del mòbil, no? Per exemple, la Generalitat en tenia una, ja fa uns anys que s'estava fent servir, que és el FanCat, no sé si n'heu sentit parlar.
Sí, sí, sí.
És una cartografia de fanerògames molt interessant, perquè és força pionera, perquè a part d'haver cartografiat bona part de les fanerògames, inclou petites clapes, que és important incloure-les totes, fins i tot les petites, perquè tenen el poder de regenerar-se de manera natural, ja que la regeneració artificial és complicadíssima i costosa. Per tant, és bo, importantíssim incloure també les petites. I el que tenia aquesta cartografia de FanCat és que havien establert una capa que es deia zones d'envolvent. Aquestes zones d'envolvent el que feien, com que malauradament hi ha moltes praderies que estan plenes de clapes i de cicatrius que s'han format al cap de dècades de fondeig lliure i de les àncores i d'altres impactes, doncs malauradament no són del tot uniformes, hi ha moltes clapes. Doncs aquesta cartografia tenia el que en deia zona d'envolvents, que incluïa aquestes clapes dins la importància de lo que era la praderia. Per tant, també estava prohibit fondejar dins les clapes, es veia com tot un verd. I tot al voltant del perímetre també establia una franja d'uns 10 o 20 metres, no recordo bé, que estava prohibit fondejar. Per què? Perquè si passava una embarcació de pesca massa a prop no pogués afectar la Posidònia. Hi havia un marge de seguretat. O una barca que fondeja en allà, si es mou, que sol passar amb el vent, i es mouen les àncores, no pugui entrar dins la praderia. I per això es va crear aquesta franja que les zones d'envolvents, per millorar la seguretat i, sobretot, el no fondejar la gent a les clapes i aquestes cicatrius, doncs donava peu que es pogués regenerar la praderia. Malauradament, acabem de detectar una cosa fa un parell de dies, que és que la Generalitat s'ha carregat aquesta cartografia, no sabem per quin motiu. I això, justament ara que s'ha aprovat aquest decret, i la nova cartografia ha eliminat aquesta capa d'envolvents. Encara estem investigant què ha passat aquí, perquè considerem que és una capa clau i que la cartografia que hi havia de FanCat és molt millor que aquesta. Uh-huh. Després, l'altra mancança que cal és que el sistema de sancions, un cop es detecta una infracció, que una embarcació ha fondejat dins la praderia il·legalment, doncs que sigui un sistema més àgil, perquè pensem que actualment és complicadíssim, que és el que es deia, el que està costant molt a les Balears. Han d'anar, primer que tenen poca vigilància, com hi van, han d'agafar uns miralls o càmeres i han de demostrar que aquella embarcació ha fet mal o ha arrencat Posidònia, cosa complicadíssima, perquè moltes vegades, com lleven ancles, ja ha caigut. És complicadíssim. I el que ha fet França, França ha dictat fa poc dues sentències pioneres, històriques, que esperem que a la llarga s'apliquin a tota Europa i especialment a la zona del Mediterrani per protegir la Posidònia. I és que el tribunal s'ha basat en el suposat dany, basant-se en tots els estudis científics que estan revisats per i que tenen molt de pes i que demostren que el fondeig fa mal. I el jutge, de manera increïble, ha dictat sentència basant-se simplement en els estudis. No han tingut que demostrar res en costoses fotos, imatges submarines, ni res. I ha dictat dues sentències que són històriques, un precedent molt important.
El decret, Jordi, fa referència a coses molt interessants. Per exemple, el tema d'emissaris submarins, de focus de contaminació, etc. I també diu, ens hem llegit, que especifica restriccions al voltant de desenvolupar projectes d'energia renovable en zones on hi hagin praderies marines, en aquest cas. Creieu que aquest punt pot tenir alguna conseqüència per exemple, en el projecte del PlenCat, que la línia d'evacuació passa, per exemple, per zona de Cimodocea?
La línia aquest del projecte intentaven ja passar-lo per sota. Feien un túnel i intentaven evitar tota la praderia, precisament. Abans del decret, com te deia, ja estava protegida, per tant, era il·legal passar una línia. I el que passa que aquí, el que té el decret, és que especifica més unes quantes activitats, ho concreta més, com per exemple el fondeig. Abans no es parlava tan concretament de fondeig, es deia que estava prohibit qualsevol activitat que provoqués una degradació o mal, no? I ara concreta més. En aquest cas espero que ajudi a no tirar endavant aquest monstruós projecte que suposaria el que és aquesta indústria eòlica davant del Golf de Roses, perquè és que primera que està damunt un vedat de pesca del lluç, que és una espècie de consum importantíssima, és un vedat que està funcionant molt bé, evidentment amb 80 o 100 o 50 molins de vent allà i cadenes quilomètriques movent-se i fent soroll, no funcionarà igual, per molt que ens vulguin fer veure que això se convertiria en una reserva, no? I és mentida. I després, a part, que al costat està tot envoltat de zones protegides, del pas de cetacis per fora. A l'interior, per la badia de Roses, hi ha la zona de cria més important del nostre litoral, la zona de cria d'anxova i sardina, totes espècies clau per l'alimentació humana, perquè són els millors peixos per consumir, però a més a més per la cadena alimentària de moltes més espècies. Vull dir, jo esperem que l'aconseguim aturar, perquè que primi el seny, i tal com han dit els científics, això és una barbaritat, fer-ho aquí, no fer-ho en altres llocs, però no, en llocs, propostes que s'han fet, i esperem que aquí, no només per això del decret aquest, sinó per molts altres motius, no s'acabi fent.
I Jordi, un altre punt que, com has dit tu abans, aquest model ha agafat exemple d'aquesta normativa balear, i suposo que ve d'aquí, no? També el decret diu l'obligatorietat o respecte a això més potser als ajuntaments o respecte als serveis de neteja de no treure les restes de Posidònia que quedin a les plages i de Cimodocea, per exemple, i si ho treuen, després tornar-les a posar, no? Això sí que és un avanç important.
Sí, també perquè la manera natural sempre és la millor, perquè l'evolució de milers d'anys, per molta ciència que tinguem i tecnologia, no la superarem mai. Llavors està demostrat que aquestes restes són restes orgàniques que evidentment després tornen a passar al mar, serveixen d'adob, d'alimenten, també estructuren millor les platges, la sorra, eviten l'erosió. Això en les platges més concorregudes i més a prop de nuclis urbans, que primera, que a vegades no hi ha tanta posidònia i que l'han retirada més sovint, potser no es nota tant, però hi ha altres platges, com per exemple, a vegades com anem per allà el Cat Roig Castell i així, per Cap de Planes, o Calabona, per allà al costat de Calastreta, que és una zona que encara s'està conservant un prou bé, unes praderies molt maques que hi ha, doncs es veu com es barreja la sorra amb la posidònia, i llavors hi ha una capa vora de posidònia, i la mar no s'emporta la sorra, que allà ara com atrapada, no? Fa la barrera, és que és així. Igual que la posidònia viu, per molt que sembli una tonteria i que les fulles es mouen, doncs redueixen la força dels temporals, i per tant protegeixen la costa, que ara cada vegada s'està erosionant. I evidentment amb la pujada del nivell del mar i l'escalfament serà més complicat. Hi ha factors que no podem controlar, però precisament els que podem controlar són els que hem de lluitar al màxim per evitar-los. Qualsevol degradació que sigui d'origen antròpic, sigui per la contaminació, la pesca d'arrossegament està molt controlada, ha fet molt de mal durant molts anys, sobretot la que està més allunyada, i ara la que té més, el que hi ha més impacte, doncs és la més propera, que és on hi ha el turisme que l'ha trepitjada, amb les cremes, la contaminació dels emissaris, i sobretot l'impacte del fondeig, que és clar, la gent va tothom allà mateix, els millors racons, on hi ha Posidònia, i no la respecten, i és una llàstima.
I per últim, Jordi, deixa'm preguntar-te, ara ha començat Setmana Santa, podríem dir que ha començat la temporada turística. Des de SOS Costa Brava teniu pensat engegar al voltant d'aquest decret i al voltant de les praderies alguna campanya de cares a aquest estiu o a lo que ve d'any?
Sí, volem provar de fer una campanya, igual que hem fet amb els camins de ronda, que hem fet una campanya de voluntariat perquè la gent de cada zona concreta que tingui un tram de camí de ronda doncs ens enviï imatges o ens expliqui quines problemàtiques hi ha al seu tram, si hi ha talls que han sigut tallats per propietaris o estan en mal estat. Doncs hem intentat, volem provar de fer el mateix amb voluntaris en el mar. La feina que fèiem els quatre que podíem anar a vigilar així, doncs intentarem que si la gent vol col·laborar doncs des de la seva zona, de les seves platges, detectin embarcacions que estan fondejant damunt de fanerògames. Precisament estaven redactant el document informatiu i justament buscàvem l'enllaç de la cartografia que està fent cap, que jo la tinc, me la guardo molt, perquè veig que la Generalitat se l'ha carregat i esperem que ho reconsideri i torni a posar la que tenia, perquè ja ens hem posat contacte amb ells i és un greu error el que han fet.
Jordi.
I amb aquesta cartografia nosaltres farem servir la de FanCat, la penjarem a la nostra base de dades perquè la gent se la pugui descarregar. Després també el que informarem a la gent, als altres usuaris, tant com la gent que va en kayak, en pàdel, la gent que va nedar, la gent que fa snorkel, aconsellarem que ho facin sempre que surtin de la zona balisada, que és el que controlem més, dins la zona balisada ja està tot més segur, doncs fora de la zona de bany de balisada, que és la majoria, doncs que si poden vagin a fer snorkel, però amb boia. Les boies de seguretat, aquestes boies que van amb una bandereta, això ens ofereix un marge de 50 metres que les embarcacions han de respectar.
Jordi,
50 metres de ràdio.
Jordi.
Digue-me.
Ho hem de deixar aquí, que se'ns ha tirat el temps a sobre per la propera secció. El que dèiem, moltíssimes gràcies per participar en el programa, per explicar-vos el vostre punt de vista de SOS Costa Brava respecte a aquest decret de la Posidònia. Un plaer.
Moltes gràcies per donar-nos veu. Gràcies.
Moltes gràcies a en Jordi i a en Sergi per fer-nos 5 cèntims de tot això i ara volem parar a taula. Anem cap a les jornades Pulp Fiction al Delta de l'Ebre que donen el tret de sortida avui mateix. Cel.
Sí, Marina, l'Ajuntament de Deltebre, conjuntament amb l'associació FECOTUR, donarà el tret de sortida avui dijous 9 d'abril a una nova edició de les jornades gastronòmiques Pulp Fiction, una proposta que s'allargarà fins al 19 d'abril i que tornarà a posar en valor el producte i la cuina del municipi a través d'un dels productes més rellevants per al sector pesquer, el pop. Anem a comentar-ho amb Francisco Castro, tinent d'alcaldia de Deltebre Projecció. Francisco, benvingut a Arran de Mar.
Bon dia.
Veurem, com deia ara, aquestes jornades Pulp Fiction comencen avui dijous 9 d'abril. Com naixen aquestes jornades?
Bueno, les jornades gastronòmiques tenen un llarg recorregut a Deltebre, perquè, encertadament va ser una de les promocions gastronòmiques i turístiques importants al nostre municipi. Sempre s'ha estat... Hi ha hagut moments que des de FECOTUR, les jornades gastronòmiques, després, a l'arribada de l'actual govern el 2015, vam creure important donar-li l'impuls i col·laborar amb FECOTUR per a poder impulsar les jornades gastronòmiques. Jo vaig ser regidor de comerç la primera legislatura, després la segona legislatura no vaig ser i la tercera he tornat a ser regidor de comerç. Nosaltres, del primer dia, vam començar pensant que les jornades gastronòmiques han de tindre una mica de ganxo, han de tindre una mica de força, d'impulses, que les persones que veien una jornada gastronòmica pues, o que rebien un cartell o un input sigui és una mica impactant, i vam intentar sempre, hem intentat pues, buscar noms, buscar una mica este joc de paraules perquè pues, les jornades gastronòmiques tinguin este punt de diversió i de ganxo perquè la ciutadania i els visitants s'animien a provar el que és al final la degustació del producte de les Terres de l'Ebre i producte de proximitat.
No, sí, ho heu encertat molt bé, jo crec, en aquestes jornades del Pulp Fiction. Vull dir, este joc de paraules està molt ben triat. Llavors, comencen avui fins al 19 d'abril i, clar, lo pop com a protagonista. Què representa este producte aquí per a la nostra terra?
Bueno, lo pop representa un producte de molta qualitat, de que a més una cofradia com és la de Sant Joan que és una captura important i que és una comercialització molt important. El polp és aquell equilibri perquè és un producte que no és excessivament car, que agrada per ell mateix, que agrada en acompanyament d'altres plats o d'altres components com pot ser l'arròs, els fideus... El polp és molt versàtil a l'hora de poder-lo cuinar. I la veritat és que es veu en la varietat de menús que hi ha i en la varietat, inclús he vist algun d'allòs de polp en pasta. Crec que és important perquè dona un ventall de possibilitats important i després dona un ventall de preus per a poder oferir-lo en mil maneres diferents i en mil maneres de desgustar-lo i de poder pagar perquè pugui arribar a totes les butxaques.
Uh-huh. Enguany, de fet, hi participen 15 restaurants, no?, en aquestes jornades. I llavors, 7 restaurants, perdona.
17,
perdó. Quina resposta, clar, quina ha sigut la conversa en els establiments per a que s'unixen a les jornades?
Bé, sempre el procediment sempre acaba sent el mateix. Enviem una carta en la qual s'explica quina és la intenció de la jornada i també una mica este punt de... Aquest any les jornades gastronòmiques del pop se diran Pop Fiction. Això crec que és un input que la gent agarra bé, perquè ja et crea l'expectativa, dius, per exemple, jo que sóc una mica l'organitzador, l'impulsor, i parlo amb els tècnics i fas allò de dir... A veure com serà el cartell de Pulp Fiction, a veure com que la gent que imaginarà per a poder fer aquestes tapes i aquestes degustacions. Claro, això dona una mica de joc i dona una mica també d'aquesta incertesa per a poder provar de participar. La veritat és que les jornades gastronòmiques són molt participatives i agraïm molt als restaurants perquè bars i restaurants i tots els que es dediquen al sector gastronòmic, perquè pensem que és aquella acció que no necessites realment ni perdre una quantitat important de temps i és una manera de fer una difusió fàcil i una difusió que pugui revertir al negoci de manera eficient.
Claro, i com comentaves abans, no hi haurà plats des dels més tradicionals, no, i també hi haurà propostes més creatives, els preus dels menús molt molt diversos, com comentaves, perquè clar, això al final és una aposta per fer accessible, no, l'experiència gastronòmica a tothom. Perquè els preus oscil·len des de molt barats, diguéssim, a preus més elevats.
Clar, hi ha, és el que parlàvem, hi ha un ventall important d'oferta que pots passar des de gastar-te 14 euros en un plat d'arròs en polp a poder pues, bueno, fer un menú basat en lo polp en un preu pues, una mica més adaptat a un restaurant.
Uh-huh. Llavors s'espera una alta participació a la gent?
Jo crec que sí, sempre... L'època és bona, han passat les festes de Setmana Santa, la gent ja està en modo vacances, modo estiu, modo sortim al carrer, i este punt crec que és un punt important per a aprofitar pues para que los impulsos de cara a la gastronomía y de cara a visitar el nostre territori siguen bons. Estos dies està fent molt bon clima, esperem que es mantingui, i així que els nostres visitants i les nostres conciutadans pues, puguen visitar estos restaurants que han ofert i que han confeccionat estos menús en esta gràcia i en este bon saber que mos fan un referent gastronòmic a les Terres de l'Ebre.
És molt important lo del bon temps, que ara estos dies fa molt bon temps i això sempre a la gent anima més a sortir de casa, no? I com dius, no? Coincideix en que ja ha passat Setmana Santa i, a part, coincideix que este cap de setmana lo triatló de Deltebre.
Sí, justament, a part de regidor de comerç, soc regidor d'esports i també és una cosa que em toca de prop. I la veritat és que sí, 1.610 participants, a part els seus acompanyants, també pues, aprofitar que es vingui a fer este esdeveniment tan potent, ahir en parlàvem, és la segona triatló de Catalunya, la primer, només té més participants la de Barcelona, que crec que podem arribar inclús a tractar-la de tu a tu en poc temps, perquè la veritat és que se tanquen inscripcions cada any més pronta i cada vegada amb més participants. I pues, bueno, convidar a tota aquesta gent que venen de la triatló d'arreu de Catalunya i d'arreu d'Espanya a que vinguin aquí, a que provin el nostre producte, com és el polp, l'arròs, l'ostra, el musclo, tot el que tenim en bona cuina del Delta, i pensem que és una bona oportunitat per anar tenint un bon sabor d'esport i de gastronomia.
Correcte, este cap de setmana ho tenim tot ple, ja sabem tot el que podem fer, no? I al final és la identitat de la cuina, no? A part de la cuina del Delta, aquestes jornades pel Fiction obrin el calendari de les altres jornades que dueu a terme a Deltebre, i no res, ja has convidat a la gent a que vingo, així que des d'aquí que vaigo molt, molt bé este cap de setmana el triatló, i als restaurants també els hi vaigo molt bé aquestes jornades.
Pues moltes gràcies i no res, el que he dit, convidar la gent a que disfrute d'estos dies i d'estes jornades i de tot el que és l'activitat a l'aire lliure que del Tebre n'oferim, i molta i bona.
Gràcies, Francisco. Doncs Marina, jo ja sé on he d'anar a menjar un bon plat de pop a la brasa este cap de setmana.
Doncs esperem que et vagi de gust. Moltes gràcies, Cel, per portar-nos aquesta Pulp Fiction molt ben trobat al nom. Nosaltres ara el que hem de fer és una petita pausa de res, 6 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her. She's looking at you. I'm not afraid to
xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. Les platges d'Empúries es tancaran temporalment per restaurar les sorres. Dilluns començarà la